Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigosa Producció, Sergio Rigo davant de l'ordinador, en Òscar Amores a la part visual, Irene Font, que torna a estar de vacances, i na Margarida Cifra, en els control tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 673 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Darrer cap de setmana d'agost, darrer programa d'aquesta 14a temporada, no? Perquè bé, oficialment acaba la temporada radiofònica i la nova temporada comença la propera setmana. I en el nostre cas no afecta, perquè com heu pogut comprovar, també hem estat aquí el mes d'agost, així que no mos afecta això de canvi de temporada. Però, si hi ha una cosa que ha estat una gran protagonista d'aquesta darrera temporada ha estat el tema dels ovnis vinculats en els Estats Units i Estats Units d'Amèrica i les, diguem, desclassificacions, es pot dir que massives, desclassificacions de documents escrits, de vídeos, d'àudios, qualcun d'ells molt sorprenents i que han fet que el tema dels ovnis estigui damunt primera plana de l'actualitat. Bé, ha estat primera plana fins que baixa l'interès del públic, que és una mica com tot, no?, per la saturació informativa. Però, i seguint una mica en la mateixa línia, volia comentar una cosa que he vist. La prestigiosa publicació Scientific American, una revista, s'ha fet ressò d'una enquesta feta per Gallup, que és una empresa a nivell global d'anàlisi, de sondatges i d'estudis d'opinió, com si fos el CIS espanyol, però Gallup és privat i a nivell internacional. Vull dir que és com el CIS per la funció que fa, no? I un d'aquests estudis està molt relacionat amb el que deia que en els darrers mesos estem parlant sovint a Font de Misteris, que és el tema dels ovnis, això que ara diuen UAP, que fa referència a aquelles coses que volen o sembla que volen i que no se sap què són, ni d'on venen, ni per què venen. I l'administració de l'actual govern dels Estats Units d'Amèrica, l'administració Trump, que li diuen ells, va decidir treure a la llum els arxius, algun dels arxius que tenen classificats, que tenien classificat com a secrets, ja sigui que eren de les agències, pues, tipus la CIA o l'FBI, com també per part dels militars. I damunt d'això, que ho hem estat comentant a Font de Misteris a mesura que han anat fent aquestes desclassificacions, i de dir que el resum és que diuen que hi ha coses que han trobat en el cel dels Estats Units com altres bandes del món, algunes bandes que estan en conflicte, i que han trobat coses que no saben què són i que pensen que representen un problema per la seva seguretat. Bé, i també per la dels altres. Com, per exemple, com va dir el govern del Japó, quan els americans varen treure a la llum uns documents, uns vídeos que se varen enregistrar en el Japó, clar, els japonesos varen dir, per això què és? Així que els japonesos també varen dir que se posarien seriosos amb aquest tema, que bé, al cap i a la fi jo crec que és el més intel·ligent, no? Si hi ha coses que no se sap què són, i doncs s'han d'investigar, s'han de seguir, s'han d'estudiar, i un pic tenir tota la informació i poder arribar a qualque, no sé, qualque evidència, i d'això concloure amb el que pot ser, no dir que no o que sí perquè sí, no? I per això el govern dels Estats Units justifica el canvi de nom d'UFO, o bé, OVNI, que diríem aquí, a UAP, perquè UFO és massa pejoratiu. Típic que te demanen, clar, que tu creus en el somonat verge, els marcians i tot això. No? I això, clar, el que feia era que gent del carrer, però també científics, militars i persones en cert poder o exposició pública, i de no parlés, no volgués contar les seves experiències o no es fes pública la seva opinió per evitar l'estigmatització, no? que crec que és una pena. I tot això venia ara per l'estudi sociològic que han fet que diu que a dia d'avui, bé, això se va publicar fa 4 dies, dia 26 d'agost d'enguany, de 2026, on diuen que, segons el darrer estudi sociològic de la consultora aquesta que ha dit, Gallup, de més, la meitat dels nord-americans, un 49%, continua pensant que els ovnis tenen una explicació ben, podríem dir, terrenal. O són fenòmens naturals, o bé respondrien a activitat humana. Ara bé, hi ha un 37% que no ho té tan clar i afirma que almenys una part d'aquests albiraments són naus alienígenes visitant la Terra. Un 37% és molta de gent. Però a més, i aquí és on crida més atenció, malgrat la quantitat d'informació que hi ha a dia d'avui, el grup d'indecisos ha crescut fins al 13%, coincidint amb la desclassificació massiva d'arxius per part del Pentàgon. I una de les coses que més m'ha sorprès és qui són els més escèptics. I de, curiosament, els joves d'entre 18 i 29 anys. A part, també diu que dels homos, de les persones amb estudis universitaris, també dels demòcrates, o els que habiten a l'oest. Bé, però m'ha cridat l'atenció això dels més joves. També indiquen que, referit al coneixement del tema, tenim que el 83% de la població ha sentit xerrar o ha llegit damunt del tema dels ovnis. I aquí, per jo, la sorpresa és que l'any 2019 era el 86% de la població. I l'any 1973, que és quan es va demanar per primera vegada, hi havia, deien, un 94% de la població que havia dit que bé ho havia aprofundit, o bé només havia sentit xerrar del fenomen. No sé, aquesta dada m'ha semblat una mica estranya. Ho he tret de la publicació oficial de l'empresa aquesta d'estudis sociològics, però, clar, en la viralització de qualsevol cosa, que s'hagi reduït tant l'índex de qui afirma haver sentit parlar del fenomen, no sé, me llama poderosamente la atención, que diria el company periodista Loren Fernández. I bé, per altra banda, i crec que el més interessant també, un 17% assegura haver vist personalment el que es pot conèixer o definir com un ovni, que és molt més que en anteriors estudis. I també, atenció a això, entre aquells que afirmen haver vist qualque cosa estranya, la creença en els extraterrestres es dispararia fins ni més ni manco que el 61%. Bé, jo no sé en quin grup estaríeu el que mos escoltau. A bé, també vosaltres, Sergio i Borja. Sí, vosaltres sí que més bé puc dir que sí que ho sabria. No te'n riguis. Però, dit tot això, si vos han sorgit preguntes, ara ve el tema del que podria ser un debat, perquè la xifra més cridadissa de tot l'estudi és la de la desconfiança política. Gairebé 8 de cada 10 nord-americans, realment és un 78%, estan convençuts que el seu govern els amaga informació secreta damunt dels ovnis. Només un 17% creu que l'administració és transparent, quan abans era un 29%. Ha baixat del 29% en el 17%, els que pensen que l'administració és transparent. Com dic, la majoria diu que el govern amaga informació, però és que, a més, aquest 78% és superior en el que es pensava, per exemple, l'any 2019, que ho creia el 68%. És a dir, a més informació, més desinformació, més dubtes, més incredulitat? No ho sé, però potser el resum seria que, independentment del que pugui haver allà fora, independentment de la realitat o de la creença o no amb el fenomen o amb els alienígenes, amb el que realment no es creu és amb els propis governants? Clar, això me crida més atenció perquè abans d'aquest estudi sociològic, des del govern dels Estats Units, en tot això dels ovnis, es va afegir un altre capítol, que pel que veig no ha servit, al manco per la població en general, perquè el seu president, en Trump, va ordenar anul·lar els acords de confidencialitat, que són els coneguts com a NDA. Anul·larò a tots els exempleats i també els contractistes del govern que puguin tenir informació damunt dels fenòmens anòmals no identificats. És a dir, se fa una crida a contar el que no se sol contar per por en el de sempre, que és el que deia abans, que riguin de tu, i el que és pitjor, a poder tenir problemes legals també per parlar de més. Així que amb aquesta idea, suposada idea, no sé, Borja, que trobes tu de tot això, ara si un cas mos ho diràs, i amb aquesta pretensió de fer més clara la informació i la investigació, han dit que sí, que ho contin, sense por a tenir problemes sense justícia, perquè fins ara molt de militars, científics o exagents no s'atrevien a xerrar per por de perdre el que pareix ser la seva autorització de seguretat. O també fins i tot patir multes o enfrontar-se a penes de presó per revelar secrets d'estat, no? I ara et suposa que amb això se'ls eliminaria aquesta barrera legal. Que amem, torna'm i torna-hi, no? Perquè això no vol dir que sigui una desclassificació oberta a tothom. És a dir, que un no pot anar a la premsa a contar segons que. Clar que no. Serà poder contar-ho dins el propi sistema directament supervisat pel propi sistema, pel propi govern. Els testimonis podran declarar sense por, però només davant de dos organismes. La mateixa oficina del Pentàgon, RRO, i el nou grup de treball que la Casa Blanca va crear per enguany, 2026, per la desclassificació i publicació d'arxius relacionats amb els fenòmens anòmals no identificats, que ells li diuen una cosa així com PURSU, o PURSUE. I es fa, diuen, cercant allò que pugui ser estrany, problemàtic, com són els incidents inexplicables, com esferes lluminoses damunt d'instal·lacions d'armes nuclears, poca broma, o aquells objectes en forma d'estrella de sis puntes detectats per radars militars, que ja han comentat aquí, a Font de Misteris, però no referit a tecnologia secreta humana o a drons d'altres països. Però, clar, aquí estem amb el de sempre. On és la diferència si un no sap què és el que realment està veient, no? I bé, tot això respon a anys de denúncies de congressistes, per exemple, com en Marco Rubio, o de testimonis de membres de seus cossos de seguretat, com l'exoficial d'intel·ligència en David Grask, entre d'altres, que bé, alertaven de que hi havia informació que podria ser clau, que estava bloquejada perquè els testimonis directes estaven, i d'això, literalment podríem dir amb por, aterrats, no? Tenir por, aquesta por de poder parlar. Una por per molt de motius, però també pel que hem vist, per les repercussions legals que pogués tenir aquesta declaració, el contar el teu testimoni personal, el que tu has vist. No? I bé, això ho va publicar, entre d'altres, Fox News, que és de bon ho jo, i també diu que l'administració nord-americana reconeix que no ho sap tot, però diu que qualsevol nova dada rellevant que aportin aquests testimonis es desclassificarà i es farà pública molt prest. I bé, faig sempre al·lusió en el que fan els nord-americans perquè jo crec que són els únics que s'estan preocupant de manera pública i més oberta, no? Perquè altres estats, altres països, altres governs ho fan, però de manera amagada. I també n'hi haurà que no fan res. I això depèn de la seva irresponsabilitat. Dic irresponsabilitat perquè, clar, si no fas res davant d'un tema del que no estàs segur, si tu no estàs segur del que està passant damunt del teu espai aeri, que bé, que tot això s'acabarà, el manco, el que mos toca més a prop nosaltres, el dia que els Estats Units obligaran a la resta dels membres de la OTAN, si és que això passa, evidentment, jo crec que sí que passarà, a fer el mateix. Jo no m'estranyaria. El que passa és que tampoc sé si serviria d'algo que es fes. Bé, no sé què trobeu de tot això, perquè d'una cosa m'estic anant a una altra. Has pres notes.
Sí, he pres notes. Bé, opinió sincera de darrer programa de temporada de Font de Misteris és que aquesta desclassificació no és més que una distracció còsmica o interestel·lar, si voleu. I, de la mateixa manera, opinió de darrer programa de temporada, la meva, en aquest cas...
La setmana vinent, el proper programa de la nova temporada. Vale.
També, en aquest cas, puc emprar les mateixes paraules, interestel·lar o còsmica, però, en aquest cas, diria decepció. Decepció perquè... I jo, fa un parell de setmanes de repí que vàrem parlar d'això, un mes o cosa així, jo crec que m'ho esperen per beneits. Essencialment perquè jo vaig dir, fins que no sigui una desclassificació com toca, no triadeta, seleccionada, ara sí, ara no, en coses per mi mesclades que evidentment res tenen que veure amb el fenomen real, sinó que són altres històries. Ho vaig dir, crec, mentre no se faina tria real entre el que va passar, els fenòmens previs a l'era dron i els fenòmens posteriors, per començar, no m'ho serveix per res. Això per començar. És a dir, no m'analitzar els casos...
Ara només... no analitzarem. Jo només he posat una estadística i t'estan anant una altra vegada en el tema dels classificats.
No, però estadística, tinc coses per aquí apuntades. Que un 78% de la població dels Estats Units pensi que amaguen informació, un 78% de la població dels Estats Units té un pot de seny, sembla.
Et s'agossarà com tu tot sol.
Més coses. Lo de
que s'amaga informació, és evident.
No, evidentment.
És que s'ha d'amagar informació.
Evidentment, també. Clar que sí.
El problema és quan menteixes, quan amagues informació que tal vegada no hauries d'amagar, o com se diria, vols creure que la Mare de Déu no és teva. Això és, aquí està el tema.
En quant a la suposada llibertat de declaració dels càrrecs i de científics i d'altra gent. Bé, tu mateix ho has dit.
No només els càrrecs, també membres de peu, diguéssim, també, que no poden fer-ho públic.
Crec que també és més fum que altra cosa. Al final tu ho has dit. És a dir, ho pots dir, però en aquest i en aquest.
Sí.
I aquest i aquest triaran si el que has dit tu se pot mostrar o no se pot mostrar, però on estem les mateixes. Després, altres percentatges que m'han cridat l'atenció. Aquest 37% de gent que d'haver vist cosa, crec recordar.
Sí, si no record malament, sí. Ho he tenit tot apuntat. Penses, ara he tornat a cercar la gràfica.
És un percentatge, crec que interessant. D'altra banda, tampoc em sorprèn especialment, perquè això no és tendència, això penso que sempre ha estat així, que els més escèptics siguin un sector de població més jove i també molta gent universitària. Això sempre ha estat així. És a dir, la gent d'estudis sempre ha menyspreat el fenomen. I d'altra banda també vull afegir, ho deixo en el principi, crec, lo de que estem a OVNI, dir la paraula OVNI o UFO és pejoratiu, per això se diu UAP.
Sí, per això l'he canviat.
I de, jo vos juro per la meva barba, si voleu, que m'estim més que m'insultin per ser defensor del fenomen ovni que no em passa altra paraula.
Bé, és que jo no sé, Sergio, tu si emplees aquesta nova nomenclatura, aquesta nova denominació de UAP, que a més seria un anglicisme, l'hauríem de traduir. Hauríem tal vegada de parlar amb el professor Bibiloni, que mos digui com s'hauria de traduir l'UAP. En lloc de dir els ovnis o evidentment, els ufos. Mm. Perquè aquí ningú parla d'ovni...
Ovniologia.
Ovniologia, perquè si se diu ufologia...
Ovniologia ho empleava, per exemple, en Fabio Zerpa, que ho recordava, que algun d'aquests...
I en Antonio Rivera, també. I en... Sí, crec que Encinació d'Arnei també ho
emprava. Però és que ho han dit també més vegades. És a dir, en tant en quant empres la paraula UAP, o l'acrònim UAP, ja estàs mesclant coses.
Clar.
Ja te surts.
Ja estàs desviant, clar. Evidentment. Ja estàs deixant clar cap a on li pegues tu. Tu, Sergio Rigo, que poses cara de... d'una mica d'estar una mica com...
Jo m'he quedat sense la paraula clàssica, OVNI, també.
OVNI, sí, te quedes amb OVNI. Sí. Molt bé. Idò, no hem fet sumari. Ara podríem fer cinta sumari i començar.
Idò, ara, en aquest programa 673 de Font de Misteris, seguirem recordant la figura de recent desaparegut Marcos Rodríguez Pantoja, l'home que va viure entre llops, i la de Dolly Parton, que també ens va deixar aquesta setmana. En dos podríem dir també que tenen relació amb les Illes Balears. Amb diversos coneixerem a Bartomeu Genovès, un enigmàtic autor medieval que anuncià l'arribada de l'Anticrist i acabà en la mirada de l'Inquisició damunt d'ell. I a la darrera part dels programes, si tenim temps, coneixerem el misteri dels soldats fantasmagòrics de Sutter Fell, unes tropes espectrals que desfilaren davant desenes de testimonis sense deixar cap rastre. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris IB3. Per escoltar-nos en directe, a més de la FM i en el sistema de DAB+, ho podeu fer a ib3.rg i a ib3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre, en el vostre abast, teniu disponibles tots els nostres programes d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors de la ràdio, així com també tots els programes d'ib3 Televisió en el servei a la carta d'ib3, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.
Feia temps que no fèiem aquesta mena de secció de petit obituari, però avui sí, avui ho vull fer recordant dues persones. Per una banda, volen recordar en Marcos Rodríguez Pantoja, que va morir fa uns dies, en els 80 anys d'edat, un home que durant una temporada va estar vivint a les nostres illes, però que abans va estar vivint amb els llops. Podria semblar que vull fer qualque acudit, idò no, és així, va viure literalment amb llops. És una història que, ben allunyada de qualsevol romanticisme, jo denominaria com a terrible, com a feresta, inhumana. I si és com us ha arribat aquesta història, està ben lluny de ser una llegenda. I si us ha arribat ha estat gràcies a en Gabriel Jané Manila, que, bé, d'una manera molt propera i també molt entretenguda, mos la va fer conèixer en el seu llibre He jugat amb els llops, la meva edició és del 2010, i en Jané Manila, catedràtic d'antropologia de la nostra universitat, de la UIP, i bé, ha estat docent de pedagogia, també escriptor, i només cito aquestes tres particularitats perquè són les que són més adients per aquest tema. No? I és que ell, en Jané Manila, va fer la seva tesi doctoral damunt la vida d'aquell nin que en només uns 7 anys va ser venut a un pastor allà en els grisos anys 40 del segle XX a Sierra Morena. I va estar allà vivint a la muntanya, i va aprendre allà el més bàsic per a la seva supervivència, fins que aquí el pastor va morir. Ell contava que el cadàver del pastor va ser menjat pels voltors. Imaginem l'escena per veure el que hi havia realment al darrere d'això, no? Un ninet, tot sol, allà al mig de la muntanya, que no li importa a ningú, i ell amb el cadàver de l'únic adult que hi havia a prop seu, que un cadàver que estava sent menjant pels voltors. El cas és que hi va quedar tot sol, amb els seus mínims coneixements. No oblidem que era un ninet. I aviat, i per necessitat, per instint de supervivència, no li va quedar més remei que espavilar i confiar en l'ajut dels altres. Però, clar, és que els altres no eren humans. Perquè sí, ell feia de pastor d'unes cabres, i aquestes cabres eren de qualcú. I aquest qualcú enviava en el seu encarregat allà a mirar les cabres i aquells terrenys, i només anava de tant en tant per confirmar que el seu ramat estigués bé. I li era exactament igual aquell nin abandonat, sense família i tot sol. És a dir, cap humà se va preocupar d'ell. Però qui no li va ser igual va ser en els animals. Ells parla en el principi d'un guineu, d'una rabosa o serps, i principalment llops. Sí, llops. Va conviure, va sobreviure amb els llops. Es va amagar en el cau d'uns llops, quan dintre del cau només hi eren els llobatons, varen venir els llops, els pare i mare llop, i contra tot pronòstic varen compartir el menjar amb ell. I aquí comença la seva vida amb els llops. Recomant el llibre, jugat amb els llops. I bé, ja després va ser trobat per éssers humans, més humans que els altres, i no sé si en un acte o no d'humanitat el varen treure del bosc. I ja després va dur una vida de la que ell deia que la seva època més feliç va ser aquella en la que va estar amb els animals. Perdut o no, al bosc. Bé, és una història d'allò més increïble, que qualque dia jo crec que la podríem ampliar. Ell va viure després, aquí a les nostres illes, però ara, de moment, només el volia recordar. Fer aquesta petita, també, reflexió. I com he dit, també, recomanar el llibre d'en Jané Manila, He jugat amb els llops. I, per altra banda, ara fa 3 dies va morir na Dolly Parton, aquella cantant de country tan, diríem que, exuberant. Tothom n'ha parlat, evidentment, era una estrella de la música, un símbol d'una època, i, a més, era una mica una rara avis. I és que aquesta cantant nord-americana, morta també en els 80 anys, bé, era una dona que, quan un aprofundeix en la seva biografia... Bé, jo crec que com les de tothom, supòs, no? Però això, que un troba coses ben curioses, coses cridadisses, i en el seu cas també jo penso que n'hi ha que són simpàtiques. Una dona que es pot dir que es va fer a ella mateixa i que crec que va saber diferenciar la seva vida privada en la seva vessant pública, i que al seu voltant, a més de la seva música, hi ha un bon grapat d'anècdotes i curiositats. Com, per exemple, jo no sé si coneixeu una anècdota d'en Chaplin, d'en Charlotte, que en Charlotte es va presentar a un concurs d'imitadors seus i va quedar en segona posició. I d'ella contava que a un concurs d'imitadors d'ella va quedar gairebé sa darrera a un concurs d'imitadors. Ell era per Califòrnia i va saber d'un local on feien aquest concurs d'imitadors seus. I directament es va presentar. Competia contra drag queens, que s'havien caracteritzat per assemblar-se a ella, i Dolly Parton va dir, entre rialles, que elles eren molt més Dolly Parton que ella mateixa. I és que ella també deia que la seva manera de vestir-se, d'anar pel món, era així tan cridadissa, precisament per dissimular com era realment. Ella deia que seguia sent aquella nina d'un poble de Tennessee, però que s'havia fet gran, que s'ho passava molt bé i que, a més, guanyava d'obbes. Altres curiositats són que sempre va dir que, per exemple, que el seu matrimoni seria per tota sa vida, i així va ser. Va estar més de 50 anys. Van estar casats amb un home que mai va tenir protagonisme. I és que el protagonisme se'l duia a ella. Ella, la seva música i també la seva gestió. Per exemple, Elvis Presley li va demanar interpretar a ell la cançó I Will Always Love You, i que ell se quedava en la cançó, en Elvis, i que, a més, volia la meitat dels drets d'una cançó que era de Dolly Parton, lògicament. I ella li va dir que no. Li va dir que no a tot un Elvis quan ella duia uns pocs anys en el món de la música i en Elvis ja era l'amo de Graceland, per entendre-nos. I aquesta sembla que va ser una de les millors decisions que va tenir. I és que aquella cançó és aquesta. And I will always love you. Bé, ningú no relaciona a Dolly Parton amb aquesta cançó. Tothom ho fa a Whitney Houston, quines coses. I, a més, bona part dels beneficis milionaris que va treure d'aquesta cançó també els va destinar a obres de caritat. Així que ja veiem com darrere d'aquella dona, com deia tant, exuberant, hi havia molt més que la seva imatge. Que, per cert, curiositats, sabeu, coneixeu la història de la famosa ovella Dolly? Dolly és el primer mamífer clonat en cert èxit. Allà pels anys 90 va ser, ho record perfectament, que bé, es va clonar una ovella a partir d'una cèl·lula adulta d'una altra ovella. I de dur el nom de Dolly en honor, precisament, d'una Dolly Parton. I sabeu per què? I de perquè la cèl·lula treta d'una ovella adulta la varen treure de la part del mamellam. Curiositat de la història. Ja que som amb ella i les seves populars cançons i les seves versions, si hi ha una versió d'una cançó seva, bé, interpretada per ella, en aquest cas, i d'aquesta és, clar que sí, la versió magistral del nostre Tomeu Penyes, Illes dins un riu, que està basada en la versió que varen fer els Bee Gees i que ella va saber col·locar el més alt de tot. Estem parlant de Island in the Stream. Bé, allò me ve al cap sempre la versió d'en Tomeu Penya, però bé, com acostumam a dir, nosaltres no som un programa musical, així que això, una dona feta a si mateixa, filantròpica, idealista, carismàtica i una gran artista. No sé si voleu afegir res o no damunt de tot això.
Vos imagineu una conversa entre aquell nin que havia jugat en Jobs i no Dolly Parton?
No, no me la imagino, però...
En qualsevol cas, descansin en pau.
Efectivament, descansin en pau tots dos. Petita pausa i tot d'una continuem aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és història. El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
Oh, sorpresa!
Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
Ja som aquí, ja hem arribat!
Com d'això, com esteu?
Avançaran l'hora de trobada amb els oients. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. I B3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Seguim a Font de Misteris, sintonia IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A través de la xarxa mos podeu trobar a ib3.org, també a fontdemisteris.com, i anem ara amb tu, Sergio Rigo, i la teva secció Món Diversos, on mos dus petites històries de la nostra història, en casos ben sorprenents com el d'avui, com el d'avui, que és un home que té el valor d'enfrontar-se a la Inquisició. Quan vulgui, Sergio Rigo.
Idò sí, avui en els Món Diversos volem obrir una finestra a la Mallorca medieval. El nostre protagonista és en Bartomeu Genovès, una figura envoltada d'incerteses. Algunes fonts el fan menorquí, però el testimoni de Nicolau i Emèric el presenta com un home de l'illa de Mallorca i veí de Barcelona. El que sí sabem és que a la segona meitat del segle XIV el seu nom apareix vinculat a un episodi ben singular, la redacció i difusió d'uns textos sobre la vinguda de l'Anticrist, que acabaren sota la mirada de la Inquisició. Genovès havia escrit sobre els darrers temps. Anunciava que els deixables de l'Anticrist es manifestarien el dia de Pentecosta de 1360 i defensava idees considerades perilloses, que cessarien els sagraments, que aquells que fossin seduïts per l'Anticrist no podrien retornar a sa fe i que rebre el senyal de la bèstia suposaria una condemna sense remei. Això no era només especulació. En el món medieval, endinsar-se en aquest tema significava, com hem vist moltes vegades, entrar en un territori on la imaginació, la por i la doctrina religiosa podien acabar topant directament amb la Inquisició. El jutge d'aquest cas va ser Nicolau i Emèric, dominic gironí i inquisidor general de la Corona d'Aragó. La seva figura és clau per entendre aquest episodi. Emèric va ser l'autor de Directorium Inquisitorium, una de les grans obres de referència de la pràctica inquisitorial medieval, que continua circulant i va ser editada posteriorment quan demostra l'edició de Roma de 1587, comentada per Francisco Peña. I Emèric, a més, no era un observador neutral. La recerca d'en Agustí Boadas el presenta com un dominic especialment actiu contra el zulisme. I això ens ajuda a entendre el clima intel·lectual i religiós de l'època. Segons el relat que ens ha arribat, en Genovès no persistia en les seves idees, acceptar abjurar públicament i evitar així una condemna més severa. I Emèric i el bisbe de Barcelona, Berenguer d'Erill, assessorats per mestres en teologia, condemnaren les seves proposicions i ordenaren que les obres fossin lliurades en el foc. La cerimònia s'hauria celebrat solemnament a la catedral de Barcelona. El títol atribuït a aquella obra és de Novissimis Temporibus, és a dir, sobre els darrers temps. I és precisament aquí on aquesta història adquireix una dimensió molt més interessant, perquè en Bartomeu Genovès mos connecta directament amb una de les grans obsessions de l'Europa medieval, la por de l'arribada de l'Anticrist i la fi del món. Profecies, càlculs sobre quan arribarien els darrers dies, senyals extraordinaris, tot plegat formava part d'un imaginari que circulava per bona part d'Europa i que també arribava a les Balears. Però hi havia una línia, podríem dir, molt fina entre especular sobre el futur i també formular afirmacions que podien entrar en conflicte amb la doctrina de l'Església. I Genovès la va travessar. El seu cas molt mostra fins a quin punt una profecia podia deixar de ser simplement també una creença per convertir-se en un problema per a les autoritats religioses. I més de 6 segles després, pràcticament no saben res de l'home que hi havia darrere d'aquell nom. Però sí que saben que durant un temps en Bartomeu Genovès va creure que sa fi era molt més a prop de lo que semblava. Com vos pareix?
Clar, ja després, Sergio, dic que obris melons i és que veritablement és així. Borja, davant d'això supos que entens, si me perdones, que no entri lo teu, no és vera?
Crec que és totalment justificat. Els exercis fantasmagòrics...
Poden esperar.
Poden esperar, seguiran allà. I ja adelant, a més, que també tinc preparada una història d'un mort que resol un crim.
Bé, però això ja per la propera temporada, que serà la setmana vinent. Perquè això que ha fet en Sergio, de parlar de l'arribada de l'anticrist en el segle XIV, i més sabent que t'enfrontes en el poder, clar, a part de bé o estar el que diríem una mica sonat, o bé tenir les coses molt clares, era molt perillós. Però si a més un grat en el perquè d'aquell missatge apocalíptic ja fa que sigui apassionant. No vull obrir realment el meló ara, però sí voldria fer un parell de comentaris. I és que resulta que, efectivament, aquest franciscà, en Bartomeu Genovès, va escriure damunt del tema de l'anticrist i de la fi del món, era el segle XIV. El més interessant és veure a què podia fer referència i per què. Molt resumit, mos anem en el segle XII, comença moviments paral·lels i també de dins de la pròpia església que mostraven un rebuig en el sistema jeràrquic i de riquesa i de poder de l'església catòlica. Una església catòlica que, clar, s'autoconsiderava com l'única que podia garantir la salvació de l'ànima. L'única veritat religiosa havia de passar pel catolicisme i per Roma. I això hi havia gent que no li semblava massa bé, ni tampoc coherent ni lògic. Perquè, clar, l'Església Catòlica era qui determinava el que estava bé o no. I hi havia gens, també gent que no era part ni membre de cap ordre religiosa, però hi havia gent que pensava que l'Església s'allunyava del verdader missatge crístic, del missatge dels evangelis. Així que comencen a crear-se grups que ben aviat varen ser declarat herètics, com per exemple els càtars. De fet, els càtars és un bon exemple. I és que per nedar a contracorrent varen ser aniquilats cruelment. Però no varen ser els únics. Altres grups varen rebre el mateix tracte. Com varen ser considerats heretges, havien de ser eliminats. En s'excusa que vulgueu, però eliminats. Tenim, per exemple, la desacreuada albigense, a Béziers, pel sud de França, on conta, direm que conta la llegenda, que quan aquells creuats varen entrar a la ciutat després d'haver-la tinguda sota setge, bé, per ordre del papa, es va determinar que els habitants fossin tots morts. I clar, qualcú dels comandaments militars d'aquells creuats varen dir, però no els poden matar tots, que també n'hi haurà d'innocents entre ells, entre tota la població, no seran tots culpables d'heretgia. I la resposta hauria estat: mateu a tothom, perquè Déu ja sabrà quins són dels seus. Però encara així, amb aquesta brutalitat, la cosa anava més. Així que arriba un moment, estem ja en el segle XIII, que el papa Innocenci III, sent aquest papa que se li atribueix la frase que he dit abans, i d'aquest papa, clar, si no pots ser l'enemic, t'has d'ajuntar amb ell. Així doncs, el que fa és integrar dins l'església algun d'aquells grups que fins aquell moment havien estat perseguits. Que, per cert, la història, com sempre, que es va repetint al llarg del temps, i ho fa amb la intenció de tractar d'acabar amb el problema. Fer-se seu, i així podrà controlar-ho tot millor. Perquè, al cap i a la fi, aquells grups anaven una mica, o molt, contra el poder de Roma. Arribem així a un personatge fonamental, Francesc d'Assís, Sant Francesc, que va fundar una ordre precisament que fugia d'aquest poder i d'aquestes riqueses i que es vol basar directament en la vida i obra del bon Jesús, dels apòstols, del missatge evangèlic. Pobresa extrema, mendicitat, predicar, difondre el missatge. Res a veure amb els monjos i frares que fins aquell moment estaven aïllats en els seus convents. Sant Francesc i el seu grupuscle són acceptats pel papa de Roma i a poc a poc s'ordre, i més un pic mort el que seria amb el temps Sant Francesc, i llavors s'ordre comença a... La paraula no seria exactament evolucionar. Tal vegada podríem emprar la paraula variar. Però el cas és que a poc va abandonar la seva idea inicial i radical de la seva fundació, del seu objecte, com era la pobresa extrema, a part d'alguns punts teològics, que no entrarem. I aquí ve el problema. Els que volien seguir el missatge original de Sant Francesc i no l'adaptació que va fer el papa arrel de la mort de Sant Francesc. I de quines coses? Els que varen ser, diguéssim, autèntics, els que varen seguir l'ordre inicial de Sant Francesc, són els que varen ser considerats heretges. Bé, jo crec que és brutal. Una mica, si voleu, com el que deia abans de Dolly Parton, que va perdre en un concurs d'imitadors d'ella mateixa. I bé, seguim amb els franciscans, es produeix una escissió interna, els que segueixen les directrius del testament de Sant Francesc i els que segueixen les directrius del papa de Roma. Els primers varen ser objecte d'assenyalament i de persecució, fins que ja un segle després, el papa, en Joan XXII, radicalitza el tema fent que gairebé desapareguin els que es mantenien fidels en el missatge i exemple de Sant Francesc, principalment en el tema de la pobresa. I es varen crear dos grups, els conventuals i els espirituals, i cadascú amb els seus referents, i és en el grup dels espirituals i la seva evolució on jo me vull fixar. Fa poc vàrem fer el programa 666, on parlava del perquè de la numerologia del 666. I d'això venia d'enrere. En el segle XII, XIII i XIV també ho estudiaven, també ho miraven. Tractaven de poder esbrinar en base a les Sagrades Escriptures quan seria, quan serà, podríem dir tal vegada, l'arribada de l'Anticrist i amb ell la fi del món. I és dins d'aquells estudis apocalíptics on crec que hem de fixar la figura d'aquest Bartomeu Genovès del que mos has parlat. I ara potser s'entendrà a on vull arribar en tot això. Bé, sabeu que ara es diu que, per exemple, que l'Anticrist és en Bill Gates i tot això, que segons qui ho analitzi, com conclou, que és un o un altre personatge. I d'imagineu la gravetat que devia ser el que deien en aquella època, en el segle XIV, perquè, clar, deien que venia la fi del món i que l'Anticrist era ni més ni manco que el papa de Roma. I ho deien, entre d'altres, i molt resumit, perquè consideraven que si anava en contra del missatge de Crist, era l'Anticrist. I d'aquí l'aparició dels que he dit, els espirituals, i després d'altres amb el temps, com el Fraticelli o el Beguins. I és dins el Beguins on crec que mos encaixa la figura d'en Bartomeu Genovès o Bartomeu Genès, eh? Que pot ser que fos aquest el seu llinatge. En qualsevol cas, gens persones que varen ser perseguides i condemnades per les seves creences, que al no anar en lo corrent establerta per la jerarquia, varen ser considerats heretges. I que fins i tot això pot ser fos l'origen del protestantisme. I tot això de les excisions dels franciscans, d'aquests grupúsculs creats dins els franciscans, agafa més protagonisme en el Regne de Mallorca. També per la seva vinculació amb el sud de França, on agafa molta força, així com també, evidentment, per la relació dels franciscans amb els antics reis de Mallorca. Fins i tot, l'hereu del regne, l'hereu de Jaume II, el conegut com Bon Rei, i del seu fill primogènit, Jaume, no va ser rei perquè es va fer monjo franciscà. Però aquesta seria una altra història. Gràcies, Sergio.
IB3 Ràdio és investigació. IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
Companys, començant temporada, què podem fer?
No sé, per exemple, farmejar aura.
Què?
Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
No, jo no soc la moderna és ella.
En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
Però què fan el tractament?
És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
Però ho fan els joves o no són tan joves?
De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
I hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa a profit d'aquesta font de misteris. I bé, l'altre dia vaig estar mirant les faules de Nisop, de la versió de Namades. Saps que en té de coses xules, Namades. I avui hem parlat del nin que vivia amb els llops i m'han vingut al cap les seves faules. Com, per exemple, parlant de llops, aquesta que diu: els llops i les ovelles tenen entaulada una guerra molt aferradissa. Les ovelles tenen els gossos per aliats i entre tots dos batien i dominaven els llops. Els llops van demanar la pau i la concòrdia a les ovelles en la condició que els lliuressin els gossos, que eren els seus enemics més mortals, i el van prometre que ells, en canvi, els lliurarien llurs fills. Així fou fet, les ovelles van donar els gossos als llops i aquests van portar llurs jovetons a les ovelles. Fou, però, el cas que els jovetons, com que enyoraven llurs mares, no feien sinó udolar. Els llops varen increpar les ovelles i els digueren que tractaven malament llurs fillets. Els van prendre i en tota fúria van atacar i devorar les ovelles, que indefenses per haver lliurat els gossos que les defensaven, varen a la pressa dels llops, com encara ho són avui. I diu, el refrany diu, qui el seu enemic plany, a les seves mans mor. Crec que no fa falta cap comentari. Ja sabeu que això de que cadascú tregui les seves pròpies conclusions, si és que ha res a concloure, clar. I seguint amb aquestes utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge, i Betres Ràdio, hi ha una altra que Namades també té recollida com a faula en el mateix llibret, però que a la vegada també és un poema del segle XVII d'en Jean de La Fontaine, Ja sabeu allò de que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia. I en aquest cas, traduït per Xavier Berenguerel, del llibre Poesia Francesa, publicat per Edicions 62, que mos conta aquesta faula en forma de poema, i diu: el llop i el gos, un llop tot ell, ossos i pell, de tant que la gossada estava alerta, topar un mastí lluent, gras, corpulent i vell, esgarrat per una ruta incerta. Atacar-lo, deixar-lo trossetjat, senyor Llop ho faria de bon grat. Però calia presentar batalla i era capaç, un gos d'aquella talla, de defensar-se de valent. Doncs vet aquí que el Llop l'aborda mansament i tot parlant dedica un compliment al mastí perquè fa tanta patxoca. Distingit senyor meu, a vos us toca de ser tan gras com jo, li va respondre el ca. Deixeu el bosc, us provarà, i campen miserables tots els vostres semblants, pobres diables, condemnats a morir de gana pels camins. I com? Sempre a l'atzar, cap mot segur, ni en casa, tot conquerit a fil d'espassa. Seguiu-me i us auguro el millor dels destins. Pregunta el Llop, que, tot de Valdraga, només us tocarà de qui s'ha mendicants, gent de bastó truans, afalagar els del mas, anar a la saga de l'amo per complaure'l, però en paga rebreu sobralles a desdir, ossos de gall, de colomí, sense comptar-hi les carícies. El Llop li escapà el plor. L'ha trasbalsat d'imaginar un recer en tantes delícies. Més fent camí s'adona del coll del gos. Pelat. Què és això, li demana? Res. Com res? Poca cosa. Però què, tot plegat? La marca del collar que l'amo em posa. Un collar, diu el Llop. Llavors, en llibertat, no podeu córrer sempre. Si l'amo no ho disposa. Però què hi fa? I fa tant que, de cop, renuncio al bon sàpats i a fer la gara-gara, a aquest preu no voldria ni que fos un tresor. Això dit, mestre Llop va fugir i fuig encara. Segle XVII. I d'allò jo crec que el mateix que abans, que cadascú tregui les seves pròpies conclusions, si és que hi ha res a concloure. És clar. I bé, si hi ha una cançó adient per avui, jo crec que ha de ser a queixa de la desapareguda Dolly Parton, on precisament fa semblances de situacions amb els llops, com aquestes faules i aquest poema. I de na Dolly Parton, Hughes by Hard Times, anem a fer nones. Temps difícils. Ai, Pau, bona nit. Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve. Around my cabin.